Si jo m'haguera criat a Alemanya, haguera fet el que fan els alemanys, fugues, tocates i tot això. Però jo, sent d'Alcoi, havia de fer pas dobles i marxes mores. Amb eixa desacomplexada sentència definia els seus inicis en la composició el protagonista del programa d'avui, que, amb la peça que acabem d'escoltar, guanyava el primer dels molts guardons que acumularia durant la seva carrera. La seva persona esdevingué una de les principals veus modernes en una escena musical espanyola on encara pesava, potser massa, el folclorisme i la tradició. I tot això sense allunyar-se dels ambients on va néixer com a músic, sinó, més bé, abraçant-los i empentant-los cap a la contemporaneïtat. Avui, a Microcosmos, Amando Blanquer Ponsoda.
Microcosmos.
Hola, què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps, així en la UPV Ràdio. A la producció està Sari Zorio i als micròfons David Leal, qui els parla, Mario Torresmas, i Enric Rodríguez Llorens, que s'estrena al programa. Benvingut, Enric.
Hola, bon dia, Mario. Bon dia, David. Moltes gràcies per tindre'm així.
Hola, bon dia.
Bé, ja sabeu que ens podeu escoltar si esteu a València Capital a través de la 102.5 de la FM, a radio.upv.es i a l'aplicació UPV Comunica, a les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook, Instagram, @microcosmos047, i ens podeu escoltar en streaming a través de iVoox i el nostre canal de YouTube, Microcosmos. Però no ens entretinguem més. Què és el que hem escoltat?
Bueno, això era un pas doble, no?
Sí, David, concretament hem escoltat Musical Apolo, un pas doble de l'any 1956 dedicat a la societat musical on Blanquer es va criar, la primitiva d'Alcoi.
Bé, disculpa la interrupció, Enric, però això cal aclarir-ho abans de començar. Als nostres oients els pot semblar estrany començar un programa de Microcosmos amb una peça de música festera, de música popular, podríem dir, com és un pas doble. Però és que la producció musical d'Amando Blanquer no s'entén sense esta música festera, veritat?
Així és, Mario. Com ens has contat al principi, amb una cita del propi compositor, Blanquer va néixer musicalment de la festa de moros i cristians d'Alcoi i mai va renegar del seu origen. És més, va conrear extensament el gènere fester i ara mateix no es pot entendre la música de moros i cristians sense la seva aportació. Pensem-ho bé. Estem parlant d'un compositor que, després d'estudiar a València amb Bacín Sarbó, Manuel Palau o Leopoldo Magenti, esdevingué alumne predilecte d'Olivier Messiaen.
La veritat és que sí. Però organitzem-nos un poc. Ja hem vist els seus orígens a la música festera de la seva ciutat natal, Alcoi. però a partir d'ahir, quina és la seva evolució?
Blanquer deixà el Coll a principis dels anys 50 per estudiar al Conservatori de València, amb reconeguts compositors com els que hem nomenat fa no res. De tots aixòs, els que més influència van tindre en l'aleshores jove Blanquer foren Manuel Palau i Jacint Sarbó.
Escoltem el primer temps de la suite per a banda sobre motius populars valencians, de Jacint Sarbó. Com es va reflectir el llenguatge d'este compositor en Blanquer?
Bé, pel que estem escoltant, a mi m'ha paregut reconèixer moltes semblances amb obres de Blanquer posteriors, no? Com agafa la música popular nostra i la transforma per no caure en el pur folclorisme.
Exacte. La principal aportació de Jacint Sarbó...
Bueno, cuidao, i de Manuel Palau, no ens oblidem d'ell.
Sí, clar, dels dos. Bé... Com deia, la principal aportació d'estos professors a la música de Blanquer és que el van dotar de ferramentes per transformar la música que ell coneixia i apreciava, és a dir, el cançoner valencià i la música festera, en elements que podia integrar en la música que, diguem, entre moltes cometes, és més culta o docta.
Clar, però això, en certa manera, no és res nou, no? És a dir... Els compositors venen utilitzant música popular en les seues peces des de sempre.
Sí, però cal tenir en compte el context. En un moment on a l'estat espanyol la música que es promocionava era aquella del regionalismo bien entendido, és a dir, folclorismes dins un llenguatge musical tardoromàntic, ja arcaic en el moment, Blanquer se'n va en una altra direcció, fent progressar molt més el seu discurs. Un exemple d'això seria la Suite Blanca de l'any 1956, que és la primera peça que va estrenar.
I podem escoltar això? Tenim l'enregistrament?
Mario, és que te diré. Per desgràcia, no he pogut trobar enregistraments de les primeres peces de Blanquer, sobretot les orquestrals. Marxa sí, però les peces no...
Però això era una pena, no? Vull dir, que l'obra inicial d'un compositor tan important per a la música valenciana del segle XX no estigui enregistrada...
Bueno, a veure, tens les marxes.
Clar, clar. Les marxes són autèntiques joies musicals, però jo crec que és el que tots ja coneixem més bé. Jo em refereix més enllà de les marxes, no? Que sí, que està clar que segurament les seues obres després d'estudiar amb Messiaen i de més són més, si volem, musicalment interessants. Però pense que una figura tan important no estaria de més poder escoltar també les seues obres de formació.
I tant, David. No obstant, no tindré estos enregistraments... No ens priva del tot de poder escoltar aquesta voluntat transformadora d'un Blanquer que encara era molt jove. El millor exemple d'això que podem escoltar ja és, de fet, una peça que va escriure just després d'acabar al Conservatori de València. Ni més ni menys que la primera marxa cristiana mai escrita. Aleluia.
I amb aquesta primera marxa cristiana, Blanquer deixa València perquè guanya una beca per estudiar al Conservatori de París. Primer amb Daniel Lussu i després amb, atenció, Oliver Messiaen.
I també amb André Jolivet, que en el cas de la formació de Blanquer sempre pareix que se'ns oblida un poc esmentar-lo.
Sí, tot el seu pas pel Conservatori de València va ser brillant. Però va ser la seva peça de final de carrera, Sinfonietta, per a orquestra sinfònica, la que li obrí definitivament les portes a la institució francesa.
Suposa que aquesta tampoc la podrem escoltar, no?
No, no, però no patiu perquè estem ja entrant en el període de la seva vida on comencem a tenir enregistraments de les seues obres. Perquè el que sí que podem escoltar és un fragment de les tres danses valencianes que escrivia a París l'any 1961 i que el propi Blanquer considera la primera peça escrita en el seu propi llenguatge.
Això és una jota, veritat? Encara que no sona massa tradicional.
Sí, en efecte, és una jota politonal. Per a que es facin una idea els nostres oients, en música la politonalitat es dona quan es combinen alhora dues tonalitats, el que en pintura podríem considerar dues paletes de colors. Sembla ser que Blanquer, que compartia anys en París amb Darius Milhaud, adoptà aquesta tècnica d'ell. Blanquer va veure que combinant este tractament harmònic, així com altres tècniques avançades que desplegaria posteriorment amb la tècnica d'orquestració i tractament del timbre que deprengué de Messiaen, aconseguia el resultat sonor que ell buscava, que podem definir com a lluminista. De fet, ell mateix, i cite textualment, digué: «Me gustaría hacer en música aquello que Joaquín Sorolla expresa en pintura». Esa luz, ese color, ese caràcter mediterrani.
Bé, podem dir aleshores que ens trobem davant d'un compositor impressionista un poc passat de moda ja per a la segona meitat del segle XX, no?
No podem oblidar que encara estem parlant dels seus anys de formació. Blanquer, efectivament, veu molt de l'impressionisme valencianista del que va ser el seu mestre Manuel Palau. I el seu periple francès ajuda a donar-li una volta personal. Però al final Blanquer va molt més enllà. El seu llenguatge plenament desenvolupat deu molt al serialisme de Messiaen i a l'ús del contrapunt que estudià en profunditat durant la seva estada a Roma.
A Roma?
Ah, clar, sí, sí. Jo tinc entès que ell guanyà el prestigiós Premi de Roma de Composició en 1962, no? Anant entonces a l'Acadèmia Santa Cecília de Roma.
Exacte. Allà estudià amb Petrassi, que realment, més que influenciar directament Blanquer a nivell musical, ho va fer a nivell conceptual. Sembla ser que les seues classes anaven més dirigides a que Blanquer poguera emprar amb més llibertat tot allò que havia après de Messiaen i els seus mestres anteriors, i quan tornà a València l'any 1965 per fer-se càrrec de la càtedra de contrapunt primer i després composició al Conservatori de València, era ja un compositor amb un llenguatge propi complet. Thank you.
Bé, acabem d'escoltar ara el primer moviment de les Variacions per a piano, obra que escriví Blanquer l'any 1964, amb tot el bagatge de l'experiència romana ja a les seues esquenes. Definitivament, ara sí que podem dir que ens trobem davant d'un compositor del seu temps, veritat?
No hi ha cap dubte. I ara hem escoltat una peça per a piano, però al final, com hem estat escoltant a la resta del programa, Blanquer és sobretot un compositor per a banda, no?
Sí, bé, és cert que amb la música festera, la producció per a banda de Blanquer és la que més pes té del seu repertori. Però l'Alcoià escriví per a tot tipus de formacions. I, de fet, moltes peces per a banda, com les danses valencianes que hem escoltat abans, les escriví primer per a orquestra. No obstant això, és de veres que, al final, un dels objectius de Blanquer fou dignificar la banda com a instrument, tan vàlid per a fer música entre cometes seriosa com pot ser una orquestra sinfònica, un quartet de corda o un piano.
Bé, i ara que ja hem arribat a este punt en la seva producció, trobo que hem de parlar un poc de la seva obra cimera, el concert per a banda.
Molt ben pensat. Sí, senyor, el concert per a banda...
Premi Maestro, Villa de Composició, l'any 1971.
Sí, efectivament.
I és una peça que conté tots els elements que hem comentat fins al moment. Utilitza politonalitat, atonalitat, escriptura serial... I sobretot, que encara no hem parlat d'això, ens mostra un domini brillant de la forma.
Això és un altre punt interessant. Si ens fixem en la producció blanqueriana, veurem que moltes de les seues obres respecten molt les formes clàssiques. I sembla un poc estrany, no? Arribant a fer una música evolucionada, algú podria pensar que també es desfaria dels convencionalismes clàssics en aquest sentit formal.
Sí, bé, al final la música de Blanquer és profundament personal. Ell agafa elements de la tradició de la música popular, dels moviments del segle XX. Sembla ser, senzillament, que ell es trobava còmode organitzant la seva música seguint un cànon més clàssic i en això es queda.
I compte, que ser capaç de desenvolupar tot el seu discurs musical novedós dins formes clàssiques tampoc no és gens fàcil.
Bé, però per no perdre detall, hem estat escoltant el primer temps de fons, però no és l'única gran peça per a banda del compositor d'Alcoi. Què més tenim per ahir?
Bé, podríem parlar també d'altres tres peces, iridescències sinfòniques, glosses 2 i entornos, que són totes més o menys conegudes per ser obres o bé obligades o bé de lliure elecció en algun moment en el certamen de València. i on el compositor desplega de manera més ampla el seu llenguatge propi.
De fet, les glosses al final són variacions i, segons tinc entès, les seues iridescències sinfòniques estan també inspirades en formes establertes abans inclús del classicisme, no?
Exacte, i això també passa en entornos on retorna, no obstant, els termes agògics per nombrar els moviments. Recordem que els termes agògics són aquells que fan referència al temps, correcte?
Allegro, lento, sí.
Efectivament. Excepte en l'últim, una raresa. Escoltem, per anar clovent el programa, este últim temps de entornos que em pense que vos agradarà.
Això és una marxa cristiana.
Sí, això és el tercer temps d'entornos. És el millor exemple de la transformació de la música festera valenciana en un llenguatge apte per a la composició més cerebral.
Bé, se'ns acaba el temps, persones. Em queda en la sensació de que se'ns han quedat moltes coses per dir, no?
És que Blanquer té tant. Podríem parlar de la seva producció per a trompa, del seu sinfonisme, de l'espectacular Missa Sant Jordi, que és una missa de música festera, que això deu ser un gènere propi ell en ella sola.
Efectivament.
Bé, tot i això, trobo que hem enquadrat prou bé el compositor, no? Estic segur que els nostres oients ara tenen un retrat molt més ample del mestre d'Alcoi. I de segur que a molts els haurem fet saber d'alguna manera que Blanquer no només és un gran compositor de música festera. Com podríem resumir-ho tot, Enric?
Bé, si hem de resumir la música de Blanquer, jo ho tinc clar. És una música nacionalista valenciana, feta des de l'avantguarda tonal, riquíssima en cromatismes i melodies modals, i amb la voluntat última de pintar quadres sonors plens de llum. És la música d'un mestre entre mestres.
Microcosmos.
Bé, doncs, així acaba este humil retrat que des de Microcosmos hem tractat de fer d'una de les figures més rellevants de la música valenciana del segle XX, el mestre Amando Blanquer Ponsoda. Ens acomiadem fins al pròxim programa i vos recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials, on trobareu tota la informació, actualitat i els programes, a Instagram, Twitter i Facebook, @microcosmos047, i al YouTube, al nostre canal Microcosmos, com també a iVoox, per a poder escoltar-nos en qualsevol moment, abans de dormir, abans d'alçar-se, quan ho trobeu. També, per descomptat, a radio.upv.es, a l'aplicació UPV Comunica, i, si esteu a València Capital, en la 102.5 de la FM. Fins així el programa d'avui, a la producció, com sabeu, està Salizorio, i a la coordinació i redacció, els qui parlen nostres micros, David Leal, Enric Rodríguez Llorenç, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Fins la pròxima.
Fins la propera, moltes gràcies per tindre.
I a vosaltres, moltes gràcies per escoltar-nos i seguir-nos amb aquest entusiasme tan característic. La música sabeu que està ahí, només hem de parar-nos i escoltar-la. Una salutació de qui els parla, Mario Torres Mas, i fins prompte. Salut i bona música. Adeu.